Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz.
Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquesta primera setmana de març volem tancar el programa parlant un altre cop, recordant un altre cop la pandèmia d'ara fa 5 anys, la pandèmia del coronavirus. Hem tingut professionals sanitaris en els últims dies en diferents programes, professionals sanitaris de l'atenció primària, de l'Hospital Joan 23, de l'Hospital Santa Tecla, i avui hem convidat dos companys vinculats al món de la comunicació, perquè avui d'alguna manera ens volem preguntar com es va informar en aquell període excepcional de la primavera del 2020, quines imatges en tenim, en conservem, quines imatges es van poder fer d'aquelles primeres setmanes realment dures, dramàtiques. Es va vulnerar el dret a la informació en aquell moment? D'això en volem parlar, com dèiem, avui amb dos companys periodistes que pertanyen a la Junta del Col·legi de Periodistes, la demarcació de Tarragona. Ens acompanya l'Esteve Giral, periodista de RAC1 i La Vanguardia i president a Tarragona del Col·legi de Periodistes. Esteve, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
I ens ha acompanyat a mi David Oliete, fotoperiodista i vocal d'aquesta Junta del Col·legi de Periodistes aquí a la demarcació de Tarragona. David, també bon dia.
Què tal, bon dia.
Esteve, David, una primera reflexió, una primera imatge. Què recordeu informativament parlant d'aquelles setmanes tan dures del març, abril, maig del 2020, des del punt de vista estrictament professional?
Una primera imatge, anant cap a Tarragona, el primer cop que es començava a poder circular o començaven a poder fer coses per Tarragona. Tinc molt el record aquest de, per exemple, l'Avinguda Roma buida, els accessos a Tarragona, l'autovia entre... Jo venia de la zona del Baix Camp, absolutament buida de cotxes. És a dir, una primera imatge que em ve al cap és aquesta, és a dir, és una ciutat paralitzada, un camp de Tarragona buit, amb treballs essencials i amb una feina periodística sota mínims. Ja n'anirem parlant, et trobaves a pocs companys, en pocs llocs, en pocs àmbits, i segurament, vaja, no, segur, no vam ser, o no vam ser prou, allà on estava passant la notícia. És un bàsic, eh? És un bàsic de primer de periodisme, però on ha d'estar el periodista? On passen les coses, no? I en aquell moment on estaven passant les coses eren els hospitals, els serveis d'urgències, eren les residències de la gent gran, eren a la... malauradament també amb tota la gestió de la gran quantitat de persones que estaven morint. Per tant, estaríem parlant de tanatoris, funeràries, etc. I aquí, malauradament, els periodistes hi vam ser massa poc.
I per què creus que massa poc?
I vam ser massa poc, jo crec que aquí, com tot, un cúmul de circumstàncies i de causes, no? Una primera, pel context que sempre ens marca i sempre ens acaba determinant. El context era el d'una pandèmia amb molts interrogants i amb moltes incògnites i amb poques veritats, que feia que tothom tingués molta por i que hi hagués un excés, vist ara en perspectiva, és fàcil, han passat 5 anys... un excés de zel, no? És a dir, un excés de prudència, un excés de protegir a tothom. I en aquest protegir a tothom també hi era el periodista, i en el protegir el periodista també era protegir els malalts, protegir els avis de les residències, que no vinguis tu i portis la malaltia, no? No portis el virus, era una de les... dels neguits que tenies, no? Per poc empàtic que fossis. Però el resultat és aquest, que no vam ser prou als llocs, i això jo crec que va ser una debilitat a nivell informatiu.
Això també va passar amb els fotògrafs en general, David?
Sí, totalment. De fet, es va crear com un ambient de frustració, perquè a nivell d'imatges doncs, va costar molt, no?, d'ensenyar realment el que estava passant, no? Recordo imatges de les UCIs quan van començar a poder entrar poquet a poquet, el tema de les tauletes digitals, quan els malalts començaven a comunicar-se a través de les tauletes. Trobo que va costar molt entrar, i coincideixo molt amb l'Esteve de que era aquesta novetat, entre cometes, i sobretot aquest respecte per tot el que envoltava el virus, des d'un punt de vista professional, de protegir tot el que era tot assistencial, els metges, sanitaris, malalts, etc, i també protegir a nivell informatiu, perquè penso que també hi havia com una por a com s'explica una cosa que se'ns n'està anant, entre cometes, de les mans una mica, no? I jo crec que tot es va ajuntar i va provocar doncs, aquest context de que es va trobar a faltar professionals de la comunicació en llocs clau i en moments clau, i explicar-ho tot de manera molt més, no diré més transparent, sinó més fluida, potser, no? Que es va fer.
Ara ho faríem diferent.
Evidentment.
De fet, no? Ara ho faríem diferent.
Sí? Tu creus que sí?
Ara ho faríem diferent. Sí. Jo crec que ara entre tots ho faríem diferent. Vull creure que n'aprenem. no vull creure, sabeu que sóc positiu de mena. Vull creure que n'aprenem de les grans desgràcies o de les grans crisis.
Aquesta però tu creus, crisi... per exemple, Esteve, que les autoritats permetrien entrar els periodistes i els fotògrafs als hospitals?
Jo crec que amb la informació que tenim ara es podria gestionar molt millor l'accés de persones en zones molt delicades on t'has de protegir, lògicament, on hauries de prendre precaucions, m'imagino, no? Déu no ho vulgui, que d'aquí una setmana hi hagi una crisi sanitària, un virus... El gestionaríem diferent, segur, igual que gestionaríem diferent una crisi com, per exemple, la Dana de València, després d'haver viscut el que s'ha viscut a València. És a dir, jo crec que el gènere humà, vull creure-ho, aprenem, no? Aprenem del que vivim. I aleshores hi havia tantes incògnites que fins i tot el periodista abans he dit ABC, va, intenta anar al lloc on estan passant les coses, una altra de les coses que intentes fer, i això sí que ho vam fer, i això sí que ho vam fer, és parlar amb les persones que tenen la informació que tu vols intentar explicar. Poso l'exemple, no? Tots vam tirar de xarxa, de contactes, de metges, de personal de residències, gent que tenia accés al que estava passant, no? I recordo jo, per exemple, moltes converses, a més amb una amiga d'institut, per tant, màxima confiança, que estava treballant a les UCIs i m'explicava una mica en aquells primers dies, primeres setmanes, què és el que estava passant, no? Què és el que estava passant en aquell moment. I d'informació en tenies. I llavors, per exemple, amb ràdio ens era més senzill explicar-ho, no?, amb les teves paraules, d'intentar transmetre-ho. Però està clar que ella mateixa tenia molta por, no?, i tenia moltes incògnites i moltes incerteses. Per tant, jo crec que amb la informació que tenim ara, crec, vull pensar que ho faríem diferent, que estaríem més al lloc, que podríem parlar més amb metges directament, amb personal de les residències, però no tanta entrevista a distància, en vam sentir molta entrevista a distància, sinó més fets viscuts a primera línia. Feia referència al David abans, d'aquesta impotència que van sentir els fotoperiodistes i la gent que treballa amb l'imatge, de no poder transmetre, explicar allò que estava passant amb imatges. De fet, explicar la mort o explicar el patiment és una de les grans dificultats que ens vam trobar en aquelles setmanes i mesos. Recordo també parlant amb sanitaris i parlant amb responsables de mitjans de comunicació i parlant també amb responsables de les institucions. Com expliquem la mort? Com expliquem aquesta allau de persones que estan morint en el sistema sanitari? Com expliquem la mort de persones que estan morint, recordem-ho, soles, o que s'estan acomiadant de la seva família a través d'una pantalla?
Però jo crec, Esteve, que a nivell d'imatge la Covid va posar un debat en escena important, que era el tema d'ensenyar la mort. És a dir, recordo una portada del Mundo que sortia un cadàver i que potser va ser dels primers cadàvers que no sé si ho recordeu, la primera fotografia com cadàvers explícit que sortia en portada o mitjà de comunicació, i ens van posar tots d'una manera o una altra les mans al cap. Llavors va posar un altre cop, no? Que és un debat recurrent també, des per què ens posem les mans al cap quan surt un cadàver a l'estat espanyol i tampoc ens posem les mans tan al cap quan a vegades surten cadàvers d'altres països, no? Llavors entrava el debat si havia d'estar en portada, si no... Vull dir, va aflorar un debat periodístic, penso que interessant, que al final la resposta...
I tu creus personalment, David, que s'havia d'ensenyar cruament l'amor?
Jo penso que s'havia d'ensenyar... Totalment. Jo penso que s'havia d'ensenyar el que estava passant. I jo crec que hi havia un concepte, que tornant una mica al que parlàvem ara, de si tornaríem a fer el mateix, que ara no tindríem, que és la anar una mica improvisant, no? Jo que penso que ara, amb el coneixement que hi ha i una mica amb la perspectiva, ho faríem diferent perquè crec que no aniríem improvisant tant com penso que en alguns moments es va anar fent abans, no? Fa 5 anys, en molts àmbits, s'anava improvisant, en donar accessos a mitjans, a nivell assistencial, òbviament, a gestionar la societat a nivell de fluxes, de necessitats, etc. Jo penso que aquesta improvisació avui en dia la gestionaríem diferent, d'acord, si ho féssim. Llavors també sóc positiu i optimista en que crec que ho gestionaríem d'una manera més, diria positiva, però més òptima.
Més transparent, no? Jo crec que també hauríem de... Tindríem la capacitat, també col·legis professionals, col·lectiu periodístic, mitjans de comunicació, de fer més pressió, no? Jo crec que vam fer poca pressió, sent autocrítics.
Perquè estàvem amb por?
Perquè estàvem amb por, perquè estàvem desorientats, perquè estàvem...
Hi havia una incertesa molt gran en tots els àmbits.
Clar,
tots els àmbits. Des del punt de vista personal, professional i comunicatiu també. Llavors,
es dona la circumstància que el David Oliete en aquell moment treballava, col·laborava dins de l'Hospital Joan 23, vas poder fer algunes fotografies a dins de l'hospital i moltes altres de la pandèmia a Tarragona. Què recordes d'aquelles circumstàncies personals que vas, això, que vas viure en primera línia?
Jo recordo, tinc un record molt bèstia del primer dia que vaig entrar a fotografiar la UCI, com us deia abans, no? quan van començar a activar les tauletes digitals, que la gent, els malalts, es podien comunicar virtualment amb els seus familiars. Evidentment, havíem d'entrar superequipats, amb 50.000 capes, 50.000 equips de protecció. Era una cosa bastant no exagerada, sinó important, destacada. I tinc el record molt gran, més enllà que a nivell professional i fotogràfic era un moment preciós, enteneu-me, molt noticiable i molt important estar allí dins, perquè veies que realment ho estan passant molt malament aquella gent, no només els malalts, sinó tots els professionals de la unitat de cures intensives. Però tinc un record molt, 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 molt delicat de quan vaig arribar a casa. Perquè recordo arribar a casa i, clar, havia estat a una UCI d'un hospital a primera línia de la Covid, com aquell qui diu. Sí que anàvem amb equips de protecció, però va ser arribar a casa, treure'm tota la roba, posar-la per rentar immediatament, intentar no tocar res, netejar-me bé. Va ser com un moment de pànic, però no pànic per jo agafar o haver agafat la Covid, el virus, sinó estar-lo portant a casa. O sigui, va ser com una estona de dir, ostres, potser no tenia necessitat tampoc de jugar-me d'aquesta manera per ara posar en risc la meva companya, la Núria, no? que vivia amb mi. Ostres, i era una mica... Va ser un moment molt, 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 molt personal, molt, molt delicat. Ho vaig passar una mica malament de dir, ostres, doncs potser he passat una mica la línia de posar en risc la gent que estimo per haver fet un treball fotogràfic que va ser molt, molt bonic i molt potent.
I en el teu cas, Esteve, a nivell personal, vas tenir la possibilitat, recordes quan potser vas poder entrar en un hospital o va ser impossible fer-ho durant mesos per les restriccions que hi havia?
Clar, era molt complicat restringir absolutament els mitjans audiovisuals. I t'ho havies d'explicar a partir de les fonts. Jo crec que això que explicava el David, no? ens ha transportat tan bé allò que vam viure tots. Jo també ho pensava a casa quan vam començar a sortir, anar als llocs, anar a centres de treball, anar als carrers, anar a parlar amb la gent. Tenies aquesta consciència sempre. Jo, per exemple, convisc amb gent més gran i pensaves, no? Si jo porto la malaltia i faig que... en el meu cas, el meu sogre, la meva sogra, doncs emmalalteixin i morin, no? I jo crec que ens va passar una cosa també als mitjans de comunicació, també molt humana, que és que si tot el dia ens el passàvem pràcticament, no? O en gran part del dia, destacàvem que s'havia de ser prudent, que s'havia de ser solidari, que s'havia de protegir a la població, sobretot la població més feble, més envellida, més vulnerable, teníem tots la consciència que si dèiem això, havíem de predicar amb l'exemple, no?
Però a vegades ens podia l'interès comunicatiu també, no?
Sí,
d'anar a buscar la
història. Però era com una mena de
dualisme,
no? D'equilibri no fàcil de mantenir. I jo crec que hi ha una cosa, també un fet que vist en perspectiva també és relativament fàcil d'analitzar o d'interpretar, que és que l'administració va tenir amb això, jo crec, un recurs relativament fàcil per protegir més tota la seva pròpia estructura. És a dir, si tu tens l'argument, que era un argument real, no inventat, no m'agraden gens les teories de la conspiració, les odio, però si tu tens l'argument real de que pots restringir molt l'accés a tot arreu, té relativament fàcil, com a responsable d'un departament de sanitat, d'una conselleria, d'un ministeri o d'un govern, doncs limitar molt l'accés dels periodistes a llocs on creus que millor que no hi siguin.
Clar, perquè les autoritats sanitàries en aquell moment restringien l'accés o totalment a periodistes i fotoperiodistes, al·legant el respecte a la privacitat dels pacients, al·legant que la presència dels professionals de la comunicació podia dificultar la tasca del personal mèdic, fins i tot que no hi havia equips de protecció, no? Els famosos EPIs, no?
Sí,
equips de protecció individual, clar, amb tota aquella argumentació era impossible.
Es va blindar i es va blindar.
I et pregunto, Esteve, com a col·legi de periodistes, creus que fins i tot es va arribar a vulnerar el dret a la informació?
Sí, jo crec que es va vulnerar. Vist en perspectiva, es va vulnerar el dret a la informació. En la majoria dels casos, no amb mala fe, però que no es pogués estar allà on estaven passant les coses amb aquest, no, amb aquest argument en bona part real, no inventat, no ho sóc pas de creure en fantasmes, però que la conseqüència real quina va ser, que vam accedir molt poc allà on estaven passant les coses, i jo estic convençut que això ara s'hauria de gestionar de manera diferent. De fet, jo crec que ara tots, quan anem, per exemple, a unes urgències prenem precaucions, ja ho tenim com interioritzat, no? Ara que hi ha hagut tota aquesta epidèmia de grips, etc. Ho portem tot amb molta més normalitat i amb molta més tranquil·litat, perquè tenim molta informació que abans no teníem. Mm. Per tant, vull creure que si tornéssim, ho faríem diferent. I hem de ser els llocs on passen les coses, i això ho hem de seguir reivindicant des de l'ofici.
I tu, David, també creus que d'alguna manera es va vulnerar el dret a la informació, sí, des del punt de vista de la fotografia, de la,
sí,
imatge?
Sí, sí, jo crec, recordo uns dies que anàvem una mica a remolc del que anàvem veient a Madrid o Barcelona. Dic Madrid o Barcelona perquè van ser les primeres imatges dels fotoperiodistes, molts d'ells d'agències, que van aconseguir entrar una mica d'estrangis als llocs clau, no? I recordo que un cop ja ho veiem allà, llavors ho començàvem a veure una mica més a propet de casa, però sempre anàvem una mica com que què feien els grans i com ho aconseguien, i tot eren, pues, amb contactes, amb, no diré, potser fins i tot colant-se als espais, i jo crec que sí, que hi va haver moments que s'hi havia d'haver estat abans, sobretot. Mm-hmm. Va arribar un dia que vam poder començar a entrar, eh?
Sí, però que potser ja havia passat massa temps, no?
Haguéssim tingut una... Lligat amb això, haguéssim tingut la funció social que han de fer els mitjans de comunicació, no? Aquesta funció que tenim i que segurament dona sentit a tot plegat, siguis mitjà públic o mitjà privat. La funció social l'haguéssim exercit estant als llocs, perquè, per exemple, no? Ara que s'estan veient les instruccions judicials, les investigacions judicials de casos flagrants, com per exemple en residències on no es van respectar els mínims drets de la persona, les persones grans que allí estaven ingressades, centres on no es va atendre com s'havia d'atendre, amb uns mínims, amb unes exigències mínimes, i on hi ha persones que van morir soles sense pràcticament tenir atenció. Si els periodistes haguéssim pogut estar molt més presents a tots aquests llocs, segurament haguéssim garantit o haguéssim ajudat a garantir alguns d'aquests drets. Si no hi érem, era molt més fàcil blindar aquesta residència. El que passava en aquella residència només ho sabien els avis, les àvies i el personal que ho va patir, i la resta de la societat no se n'assabentava. Segurament ara qui sigués un responsable del sistema assistencial català, pues em diria, només hagués faltat, no?, que enmig de tota aquesta tempesta a sobre haguessin estat els periodistes explicant-ho. Jo dic, doncs, hi haguéssim hagut d'estar explicant.
Mm-hmm. Al llarg del programa estem veient unes imatges, un recull d'imatges que va captar David Oliete ara fa 5 anys, imatges de l'interior de l'hospital, però també de fora. I clar, a fora, bàsicament a l'exterior, recordo carrers buits, no? I els aplaudiments.
I silenci.
No?
Jo tinc el
Quines imatges? Què recordes de sortir al carrer buscant, sí, captar aquestes...
Buscar el què? Perquè quan sortíem al principi, recordo, deies no hi havia companys, i jo recordo estar sol per la ciutat, i recordo passar un cotxe des de lluny i me'l vaig mirar, i era la policia, evidentment, no era un cotxe, diguem-ne, ciutadà. Jo tinc el record del silenci de Tarragona, l'avinguda Roma, però també recordo Ramon y Cajal, no tinc una fotografia així com en perspectiva, completament buida. No sé, el silenci, la tranquil·litat entre cometes, i a vegades veies una persona creuar i pensaves, ostres, et plantejaves, no? Com és que deu sortir al carrer? És una professional? Està treballant? No? Està malalt? Tothom amb mascareta? Hi havia com aquesta impersonalitat també. Jo tinc el record del silenci a Tarragona en aquells dies. Evidentment els aplaudiments, que era com el punt que trencava una mica aquesta calma, però era una situació molt... que visualment era molt potent, perquè eren coses que no estàvem acostumats.
Al setembre d'aquell mateix any, per cert, David, el Port de Tarragona va organitzar una exposició que va comissariar el Pep Escoda, amb fotografies teves i d'altres 10 companys professionals, que es deia Tarragona confinada de la ciutat amagada. És a dir, sí que va haver-hi fotoperiodisme, però, clar, molt de carrer, no? I poc de...
Molt personal, un fotoperiodisme molt personal, que jo crec que la pandèmia el que va fer també va ser... posar en valor, va ser com parar, no? Evidentment, va ser com parar per tornar a començar, i aquesta aturada penso que va ajudar a posar en valor la importància de la documentació fotogràfica, de documentar aquells moments, no? Evidentment, sempre és important documentar fotogràficament qualsevol cosa avui en dia, però, clar, quan passa una cosa com aquesta, que penses que és tan bèstia, que no saps si tornarà a passar i ni saps com passarà tot, doncs, evidentment et fa com a més... t'obliga una mica més a documentar-ho, no? I això va propiciar, doncs, que sortissin treballs i fotògrafs professionals, no professionals, que vam intentar, doncs, documentar un moment que no sabíem com aniria. Ni
I es va documentar prou bé?
Jo penso que sí.
Tenint en compte les circumstàncies.
Sí, sí, des d'un punt de vista personal barra professional, una mica en conjunt, jo penso que sí. Perquè molta gent que no s'ho plantejava mai documentar segons què, doncs va aprofitar i va fotografiar uns dies amb una mirada totalment personal, ja no professional, sinó personal, de com tothom va començar a viure una mica aquests dies i aquestes setmanes tan complicades. I van sortir treballs, com deies, l'exposició aquesta, també amb el col·lectiu Fotoquilòmetre Zero de fotògrafs van fer un projecte que es deia Límits, que durant uns 20 fotògrafs més o menys vam documentar a la nostra manera com van viure el confinament. Molts d'ells eren fotògrafs amateurs des de casa, vull dir que totes unes mirades molt, molt diferents en conjunt, que va propiciar doncs, una mirada molt, 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 molt polièdrica de la pandèmia.
Li preguntava al David si es va documentar amb imatges prou bé aquell moment, i creus, Esteve, també amb la perspectiva d'aquests 5 anys, que es va informar prou bé tenint en compte les circumstàncies, o tot això que hem comentat fins ara demostra que ho van fer només en regular?
La perspectiva ara ens dona molt avantatge, no? I som molt,
ara és molt fàcil analitzar-ho.
Juguem amb molt avantatge, ho pensava aquests dies, no? Ara hi ha moltes coses que les veiem molt clares i aleshores teníem molts dubtes. Jo crec que a nivell informatiu i també a nivell fotoperiodístic, a nivell visual, es van fer coses bé. Tampoc no vull aquí ser l'abanderat d'un discurs de no vam estar als llocs, no vam explicar el que estava passant. Es van fer coses bé. Jo crec que els mitjans de comunicació vam intentar, per exemple, fugir molt de les mentides, de les famoses i tristament famoses fake news. Vam intentar fugir molt de la conspiració, vam intentar aportar dades, aportar coneixement, anar molt, recórrer molt els que en sabien, per tant, a metges, responsables d'unitats de cures intensives, epidemiòlegs que es van convertir en personatges mediàtics i públics. És a dir, crec que hi ha una part de feina que Déu-n'hi-do, la vam fer bé i crec que vam aportar també un punt de serenor, de tranquil·litat, que era absolutament imprescindible. Ara és molt fàcil, però en aquell moment hi havia moments, hi havia etapes que no sabíem massa ben bé com ens en sortiríem d'aquesta, no? Hi havia el famós allò, tot anirà bé, no? Aquell punt també una mica, no? Diria que ingenu, de voler pintar una realitat que no era. Crec que vam fer coses prou ben fetes i moltes altres que no les vam fer bé. Vist ara en perspectiva, en faries moltes de diferents, però crec que en aquell moment vam tenir com a mínim un punt de serenor, de garantir l'exercici periodístic i una ètica periodística bàsica i fonamental, que és intentar explicar allò que està passant anant a les fonts i fugint del rumor, de l'especulació. Quants rumors i especulacions ens arribaven a tots? Via WhatsApp, via comentaris, quan feies videotrucades amb gent que veien realitats que afortunadament no es van acabar complint.
Si avui arribés una nova pandèmia, ho afrontaríem millor com a periodistes, com a comunicadors?
Jo crec que patiríem una allau, potser encara més multiplicada, de fake news.
Clar, perquè això en 5 anys ha canviat moltíssim, no?
Per tant, encara hi hauria molta més porqueria que hauríem de saber destriar. Per tant, més dificultat, però, per tant, també més valor del nostre ofici.
Seria un repte bastant, bastant bèstia, a nivell comunicatiu, gestionar les fake news en una nova pandèmia, realment, tal com està el panorama, com dieu.
Intel·ligència artificial, generant imatges de cures intensives.
Que a nivell visual, les opcions... És allò, no em deixes entrar, doncs no pateixis, que la foto te la creu jo, no?
Ja m'ho inventaré.
És a dir, que el repte seria encara més complicat i més difícil, no?
Encara més gran, ho hem vist amb la Dana, l'última gran crisi que hem viscut aquest país, no ho comparo. Afortunadament no té res a veure una cosa amb l'altre, però sí que és una crisi informativa. Quants morts se'ns estaven amagant i ocultant? Quantes persones desaparegudes els mitjans de comunicació no volien explicar perquè suposadament algú estava amagant per no generar una alarma? Al final les dades són les que són, s'està investigant, però no hi ha hagut més morts dels que s'han acabat dient i no hi havia aquells milers de desapareguts que van arribar a córrer. Per tant, també, jo crec que ens acaba també posant una mica en valor, no? La feina que fem, l'ofici, aquests bàsics que sempre intentem reivindicar des del periodisme, no? Crec que això també ens ho posa en valor. No ho vam fer tan malament. També es va fer molt bona feina, jo crec, a la represa, no? Quan tot va començar a tornar-se a posar en marxa quan també encara hi havia molta por i molta gent que tenia por de sortir de casa seva. També el periodisme va fer la seva feina retratant, explicant. Jo me'n recordo, no?, quan es podia començar a anar a les platges, quan es podia començar a anar a determinats, a les discoteques.
Les noves primeres vegades.
No, les noves, sí, sí, sí. Me'n recordo estar a locals de nit. L'altre dia ho comentava amb una amiga, amb la Mar Rovira, periodista de l'ACN. Recordes quan anàvem a les discoteques, aquelles nits de represa, no? I ensenyaves a través del teu telèfon mòbil que estaves vacunat. És que això sembla que hagi passat molt.
I els castells, com van començar els castells.
En fi, podríem recordar moltes altres coses, com hem fet aquests dies amb els professionals sanitaris. Hem parlat bàsicament de la primera onada, del moment més dur, però després van venir altres onades de pandèmia, de malalts, no? I com tot això ho vam haver de treballar des del punt de vista comunicatiu. Però, en fi, avui hem volgut fer aquestes reflexions, hem volgut compartir aquestes reflexions 5 anys després per parlar de periodisme i de comunicació davant d'una crisi sanitària com la que vam viure fa 5 anys i que veurem si es torna a repetir més tard o més d'hora. Els professionals sanitaris gairebé que han passat per aquests micròfons, gairebé tots pensen que en un moment o altre tornarem a patir una situació tan, potser tan dramàtica com aquella. Però, en fi, avui hem parlat, com dèiem, de periodisme i de comunicació amb Esteve Giral i amb David Oliete, periodista de RAC1 i La Vanguardia, fotoperiodista. Gràcies a l'Esteve, gràcies al David, membres també de la Junta del Col·legi de Periodistes aquí a la demarcació de Tarragona. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies
a tu, Ricard.
L'Esteve Giral i el David Oliete, aquest matí de divendres, els convidats en aquesta edició especial 5 anys de Covid del Bon Dia Tarragona.